Bon dia, Oriol.
Bon dia, bon dia.
Ara de seguida vull que el Gonzalo li pregunti i vostè li respon. El que han comentat amb veu alta fa uns moments, que tampoc li ha respost, les coses com siguin. Clar. Per tant, li haurà de fer aquí en directe. Avui, a Madrid es parla de quimera il·legal, de nova nació catalana, i fins i tot s'apunta en una portada que el govern espanyol estudia la possibilitat de destituir a Mas i suspendre l'autonomia de Catalunya. Clar, la primera pregunta... ha sortit Francesc Homs parlant també de Cristóbal Montoro. En fi, quina hauria de ser la reacció de la Generalitat si això passés?
Si fóssim, què, intervinguts? Si suspenguessin l'autonomia?
Suspenguessin l'autonomia, sí. I destituïssin a Mas.
Bueno, escolti, si suspenen l'autonomia, atès que els governs espanyols el que han demostrat fins ara és que són capaços de portar a la ruïna el conjunt de l'estat espanyol i que l'any que ve l'estat espanyol tindrà 6 milions d'aturats i que aquest any tancarà el govern central ell tot solet amb 900.000 milions d'euros de deute i que l'any que ve el tancarà amb 1 bilió d'euros de deute i que el dèficit públic d'aquest any serà d'uns 80.000 milions sense comptar el rescat bancari perquè llavors es fotran a 130.000 milions, doncs... Els ciutadans de Catalunya diran, ostres, quantes raó tenien Junqueras que deia que el millor que podien fer era marxar de l'estat espanyol. I esclar, és que si...
Jo no, crec... però, per exemple, això ho diu un diari, d'acord, però per exemple, ministre d'Hisenda, poca conya, ministre d'Hisenda, i escolti'm, tanquem l'aixeta del fons de liquiditat. I ho diu així. Fa uns moments, Francesc, com es deia en aquest programa. Escolti'm, això és prevaricació, directament.
Sí. Clar, els ciutadans de Catalunya paguem molts més impostos que els que es gasten en el nostre país. Un 8 o un 9% del nostre PIB cada any marxa del nostre país en forma d'impostos que no se'n retornen de cap manera. De la part que suposadament ens haurien de retornar, que està pressupostada, ens en deuen 8.000 milions el govern espanyol a la Generalitat de Catalunya. 8.000 milions que, si només que en paguessin la meitat d'allò que deuen, perquè ho van pressupostar ells mateixos, de la part que suposadament ens tornen, que de fet tampoc no ens tornen, si ens retornessin només la meitat del que ens deuen, la Generalitat de Catalunya no hauria de fer cap retallada. Per tant, és evident que l'estat espanyol és incapaç d'administrar-se ell mateix i que ens amenaça a tots, no només als catalans, sinó a tots els ciutadans de l'estat espanyol amb la ruïna econòmica. I per tant, el que ens toca a nosaltres és intentar explicar als ciutadans de Catalunya perquè siguin conscients que és millor que el futur de Catalunya estigui en mans dels ciutadans de Catalunya que no pas que estigui en mans dels governs espanyols. Perquè mentre estiguem... el futur de Catalunya estigui en mans dels governs espanyols, no hi ha futur per Catalunya, igual que no hi ha futur per ningú dins de l'estat espanyol. Per tant, jo em sembla que l'única opció racional que ens queda és la independència.
Vostè està d'acord amb el que deia Francesc Homs, que el que està fent el ministre Montoro, això seria prevaricació?
Bueno, segur que quan algú pren una decisió que és il·legal, que és injusta, que no s'ajusta a llei i que la pren conscientment, està prevaricant. Bueno, de fet, el ministre es dedica a amenaçar a tots els alcaldes de l'Estat, especialment en els catalans també, però els de tots de l'Estat, de prevaricació cada dia amb el tema de les pagues extres, els treballadors, etcètera. Cada setmana ens envien un informe dient-nos, ara no podeu pagar la paga extra, ara no podeu avançar la paga extra de juny al gener, ara no podeu, per tant...
Això és suportable? Tot plegat? És a dir, les portades, els comentaris, les columnes, les tertúlies...
Les tertúlies i les portades són suportables. El que no és suportable és que els jubilats d'aquest país no els actualitzin les pensions, el que no és suportable és que el govern espanyol aboqui l'estat espanyol a tenir 6 milions d'aturats, el que no és suportable és que el govern espanyol degui 8.000 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya i no els pagui de diners que el propi govern espanyol va pressupostar, el que no és suportable és que el govern espanyol se'n continuï enduent de Catalunya el 8 o el 9 o el 10% del nostre PIB en forma d'impostos que no se'n retornen de cap manera. Evidentment això no és suportable perquè això vol dir que hi ha empreses que tanquen cada dia, autònoms que pleguen cada dia, treballadors que perden la feina cada dia, botiguers que demà no obriran la seva botiga, i per tant és evident que això no és suportable ni aquí ni enlloc del món. I precisament perquè no és suportable necessitem alternatives, i les alternatives són que el futur de Catalunya el decideixin els ciutadans de Catalunya.
Que els parli de... Miri, li llegiré un tuit de l'intent reiterat, real o induït d'agredir Catalunya, les seves institucions i els catalans, reforça cada dia la idea que no hi ha res a fer. Això ho ha piulat aquest matí Joaquim Nadal.
Bueno, és que... diguem-ne que...
O sigui, cada vegada el no hi ha res a fer es va escampant. Això ho repeteixo, és Joaquim Nadal qui ho pilota. Ja.
I és que no hi ha res a fer.
És que hi ha una part, o gran part de la política espanyola, dels polítics de l'estat espanyol, de mitjans de comunicació de l'estat espanyol, estan obsessionats, diguem-ne, en demostrar que no hi ha futur dins de l'estat espanyol. Per tant, jo entenc que hi hagi gent que no és independentista, gent que fins i tot ha decidit que no vol ser independentista, però tard o d'hora es van tornant independentistes, perquè és evident que l'estat espanyol no els hi deixa cap altra sortida. I, de fet, jo no demano a ningú que es faci independentista, ningú. Jo l'únic que demano a tothom és que sigui demòcrata. Ja està. I si són demòcrates, doncs acceptaran que els ciutadans de Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur. I jo estic segur que, al final, ningú s'oposarà a la democràcia i ningú s'oposarà a la voluntat dels ciutadans de Catalunya de decidir el seu propi futur, perquè és que, esclar...
Gonzalo, aviam.
Sí, de les mesures que surten en el programa polític d'Esquerra Republicana, apareix que vosaltres en matèria econòmica som molt diferents de Convergència i Unió.
Correcte.
Explica'm com podeu donar suport al mateix equip econòmic que ha estat en la legislatura anterior en Convergència i Unió, que s'ha caracteritzat per la voluntat de retallar més, més i més.
Sí, i jo t'ho explico. La Generalitat de Catalunya ha retallat 2.000 milions cada un dels últims dos anys. Si el govern espanyol hagués pagat una quarta part del que deu, la Generalitat de Catalunya no hauria retallat res. Ja està.
Però escolta, no ha hagut cap retallada ideològica?
Hi han hagut retallades ideològiques que deixaran de ser-hi precisament fruit de l'acord amb Esquerra Republicana, perquè el que fa Esquerra Republicana en l'acord que signa amb el govern és demostrar que hi ha alguns marges, petits, però que hi ha marges de política fiscal que permeten fer una política més justa, més redistributiva, més progressiva, i precisament per això Esquerra Republicana, perquè pot col·locar aquestes figures impositives perquè pot fer una política fiscal més justa, doncs per això arriba a un acord.
Sí, però escolta, per exemple, jo poso avui Ruiz com a conseller de Sanitat, sí, sent el màxim responsable anteriorment de les mútues, sí, sí, privades Catalunya, i aquí hi ha una voluntat implícita important de privatitzar. El Convergència i Unió, sí, dins del seu ideari, que no té res a veure amb l'ideari dels anys 80, té la idea de que el sector privat sempre fa millor que el sector públic. Sí. Vosaltres també teniu aquesta idea?
No, gens.
Doncs, com us entendreu?
Doncs ens entendrem perquè precisament ens pactem que hi haurà algunes mesures que Convergència i Unió i que el govern de Catalunya accepta que proposa Esquerra Republicana. Per això, entendre'ns vol dir que ells accepten una part del que nosaltres els hi proposem. En això consisteix entendre'ns. Si no, vostè no s'entendria mai amb ningú, perquè és gairebé impossible que coincideixi exactament amb algú. No?
Indiscutiblement, perquè jo cedeixo.
Clar.
Doncs en què cediu vosaltres?
El que fa Esquerra Republicana és convèncer. Esquerra Republicana té tanta raó i és tan... Afortunadament, deu ser tan hàbil a l'hora d'explicar la molta raó que té que convenç el govern de que hi ha mesures fiscals que són molt bones d'aplicar, i el govern entén aquest argumentari i, per tant, l'aplica. I insisteixo en una altra cosa. A més de que el govern entén que hi ha algunes mesures de caràcter fiscal que es poden aplicar i que fins ara no ho feia, però que a partir d'ara es compromet a fer, a part d'això, qui estableix el sostre de dèficit de la Generalitat de Catalunya no és la Generalitat de Catalunya, és el govern espanyol. I això vostè ho sap, i com que ho sap, no pot dir que no és cert. Per tant, qui estableix el sostre de dèficit? Qui li diu a la Generalitat de Catalunya quin és el màxim d'endeutament que pot tenir? Què és el màxim que es pot gastar? És el govern espanyol.
I el govern espanyol... Però, Oriol, això ho han de complir. Hem de fer que les autonomies, i especialment en aquest cas Catalunya, agafi i recaigui sobre ella principalment les retallades pressupostàries?
Correcte, és una pregunta molt oportuna. Precisament, el que passa és que si la Generalitat de Catalunya no compleix aquest sostre de dèficit que li imposa l'estat espanyol, i que l'estat espanyol imposa de forma arbitrària, perquè l'imposa absolutament de forma arbitrària, injusta i ineficaç, perquè imposa aquest sostre de dèficit extremadament baix a les comunitats autònomes, el 80% del pressupost de les quals es destina a salut, ensenyament i polítiques socials. Per tant, qui estableix el sostre de dèficit? El govern espanyol. Com l'estableix? De forma arbitrària, injusta i ineficaç. Què pot fer una comunitat autònoma davant d'aquest sostre de dèficit? Pot intentar complir-lo i pot intentar no complir-lo. Imagina't que no el compleix. Si no el compleix, atès que no hi ha finançament per aquella part que no compleixes, perquè els mercats financers estan tancats, i perquè qui cobra els impostos a Catalunya és el govern espanyol, i per tant és el govern espanyol qui ens transfereix els nostres propis impostos, Si tu et saltes el sostre de dèficit, el que passa és que queden factures per pagar. I, per tant, proveïdors que no cobren, concerts educatius que no es paguen, etc, etc. Per tant, com que nosaltres no podem sistemàticament arrossegar les nostres empreses a la ruïna deixant les factures per pagar, no podem omplir els calaixos de factures a pagar perquè això mata els proveïdors d'aquest país, autònoms, empresaris, escoles, etc, etc, saltar-se el sostre de dèficit no és quelcom que es pot fer de forma gratuïta, perquè qui ho paga són totes aquestes empreses i tots aquests proveïdors.
Oriol,
aquests
si em permets, et dono una dada. El que gasta de més el sector públic a Catalunya, la Generalitat, l'estalvia encara, l'estalvia això i més al sector privat. Per tant, si els catalans financessin el deute públic de la Generalitat de Catalunya, no hauria problema. Dos, el que farà molt aviat...
Haurem d'anar pas a pas, perquè són temes molt interessants i són relativament complexos i els hauríem d'explicar bé als oients. Per tant, si vols que els anem fent un a un o...
Sí, en brevetat per part dels dues, sisplau, que estaria molt bé, sisplau, si podem.
Ja, és que és una mica...
Fins on podeu arribar.
D'acord, perdó, tu digues, jo intentaré també contestar el que pugui i en tot cas encitem un altre dia per analitzar-ho pas a pas, diguem-ne.
Dos, és que jo crec que el Montoro agafarà i dirà que no els passa a Catalunya el fons de liquiditat autonòmica com represària per la consulta i no dirà que és com represària per la consulta. Lo comentaven fins aquí una estona amb el Vicent Sanchís, sinó perquè incomplim el dèficit públic. Per tant, es quedaran previsiblement sense diners, com mostra de gran tensió i per intentar que Convergència i Unió pacte amb una altra formació política. Què farem en aquesta ocasió?
Escolti, si el govern espanyol cobra els impostos a Catalunya, decideix no retornar-nos un 8 o un 9% de tot el nostre PIB en forma d'impostos. De la part que suposadament ens ha de tornar i que ho pressuposta, ens en deixa de pagar 8.000 milions, que és 4 vegades més que les retallades que ha fet cada any el govern de Convergència i Unió en els últims anys. Si, a més, el govern espanyol decideix no només deure 8.000 milions a la Generalitat de Catalunya, sinó deure 9.000 o 10.000 o 11.000 milions, doncs serà evident que en deurà 9 o 10 o 11 i que aquí ens ho passarem molt pitjor. I això el que demostrarà és l'urgència que els ciutadans de Catalunya entenguin, compartim tots plegats, entenguem tots plegats, que dintre l'estat espanyol no hi ha futur.
Sí, però imagina't, no tenim diners per pagar ni a proveïdors ni a funcionaris, correcte, perquè no es passen la liquiditat i no podem anar als mercats de capitals. I no tenim previst el finançament per part dels ciutadans de Catalunya i es venen d'un mes cap a un altre. Què fem? Clar. Teniu alguna cosa prevista?
Escolta, si els impostos els cobra el govern espanyol, sí? I el govern espanyol decideix no transferir aquests impostos que cobra a qui aquests impostos els necessita, diguem-ne, és una responsabilitat del govern espanyol que nosaltres haurem d'explicar als ciutadans de Catalunya. Per què? Perquè els ciutadans de Catalunya entenguin que el que és més important de tot és que el futur de Catalunya estigui en mans dels ciutadans de Catalunya i no en mans dels governs espanyols. Perquè mentre el futur de Catalunya estigui en mans dels governs espanyols, que actuen de forma arbitrària, injusta i ineficaç, no hi ha futur. Ni per Catalunya, ni per cert, per ningú de l'estat espanyol. Perquè aquest mateix govern és el govern que porta l'estat espanyol a 6 milions d'aturats, a 900.000 milions d'euros de deute només del govern central, a 1 bilió d'euros de deute l'any que ve, a més de 2 bilions de deute sobirà, a més de 80.000 milions de dèficit aquest any. Per tant, els ciutadans de Catalunya han de decidir si prefereixen que el futur del nostre país estigui en mans dels propis ciutadans de Catalunya o estigui en mans dels governs espanyols. Els governs espanyols s'han obsessionat, diguem-ne, en intentar demostrar que la millor opció per Catalunya és la independència. Doncs, bueno, doncs que ho vagin demostrant.
Escolta, l'última, què li dones als extremenys andalusos del Sant Vicenç dels Horts perquè es converteixin en independentistes?
No, senzillament que ells també entenen que el futur de les escoles d'aquest país, és a dir, tota la gent que viu a Catalunya, hagi nascut on hagi nascut a Extremadura o on sigui, diguem-ne, no? El meu poble, per exemple, n'hi ha molts que són de Garlitos. Els garliteños, va venir tot el poble sencer, a Sant Vicenç dels Horts. O molta gent que són de Malcocinado, que és un poble que està just al límit entre les províncies de Badajoz i Sevilla. Doncs tota aquesta gent, de què se n'adona? De que el futur de les escoles i dels hospitals d'aquest país, que el futur de la nostra economia passa perquè les decisions de Catalunya les prenguem els ciutadans de Catalunya. Perquè mentre les prenguin els governs espanyols, que són governs que llencen quantitats ingents de diners en autopistes sense cotxes, en trens d'alta velocitat sense passatgers, o en contractes militars, el govern espanyol aquest any es gastarà milers de milions d'euros, molts més que totes les retallades de la Generalitat de Catalunya, però molts més en armament, el govern espanyol. Doncs, mentre el futur de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, de les escoles i dels hospitals, de les nostres empreses, estigui en mans del govern espanyol, no hi ha sortida. Per tant, aquesta gent, hagi nascut on hagi nascut i parli la llengua que parli, en el meu municipi, més del 80% dels ciutadans tenen com a llengua habitual la llengua no llengua no catalana, diguem-ne, no? Per tant, parlin la llengua que parli i hagin nascut on hagin nascut, el que volen és un futur digne pels seus fills. El que volem tots plegats és uns hospitals dignes pels nostres malalts, unes pensions dignes pels nostres jubilats, i això crec que tots ho podem entendre.
Esperança.
Bon dia. A veure, senyor Junqueras, vostè està dient, just el dia després, pràcticament, d'haver signat aquest acord de legislatura amb els senyors de Convergència, que potser s'ha d'avançar aquesta data del possible referèndum. Jo li volia fer una pregunta més enfocant-la al que seria per vostè potser la situació ideal, no? Que es fes aquest referèndum, que no es declarés il·legal, com hi ha sentències al Tribunal Constitucional, que el resultat fos sí, que es digués que sí a la independència, es proclamés, i que fins i tot i que el senyor Duró Barroso, el senyor Prodi, el senyor Van Rui, el senyor Almúnia, el senyor Duran i Lleida diuen que és impossible un encaix directament de Catalunya ascendida d'Espanya dintre d'Europa, que ho fos. Ja. Posem qui fos.
Vostè fa moltes prèvies que no són certes i per tant, per mi, serà molt difícil acceptar-li la pregunta, que està plena de prèvies que
home,
no són certes.
Sí.
Però, bueno, segueixi.
Em deixa que l'acabi i llavors ja me la contesta.
Sí, tant. Bueno, li contesto avisant que, com que moltes prèvies
no són
certes...
Sí, faci les aclaracions que vostè vulgui.
D'acord.
Llavors, la pregunta és... lògicament, si Catalunya arribés a aquest punt, que seria per vostè l'ideal, no? O sigui, una Catalunya dintre d'Europa, amb normalitat i ascendida d'Espanya, com es pagaria la deuta proporcional que de l'estat espanyol, evidentment, és de 800.000 milions d'euros, Catalunya en tindria un 20%, perquè és més o menys el que aporta normalment al PIB espanyol, i que serien d'uns 160.000 milions d'euros. Com ho pagaria si ara en tenim només 45.000 i no es poden pagar?
Sí, sí. La pregunta és tan bonica que no li posaré en dubte totes les prèvies falses que vostè ha fet i contestaré directament la pregunta.
Vale.
Fixi's una cosa. El govern central, ell tot solet, si els oients que ens escolten agafen un paper i un llapis, si el tenen a mà, i veureu que el càlcul és fàcil d'entendre. El govern central, ell tot solet, deu 900.000 milions d'euros. L'any que ve, el govern central, ell tot solet, deurà 1 bilió d'euros. Atès que els ciutadans de Catalunya paguem un 24% dels impostos de l'estat espanyol, vol dir que els ciutadans de Catalunya haurem d'assumir el pagament del 24% d'aquest bilió d'euros, que són 240.000 milions d'euros. Uh-huh. Si ens quedem dintre de l'estat espanyol, haurem de pagar 240.000 milions d'euros, cosa que no podrem fer, entre altres coses, perquè és bastant més que tot el nostre PIB, que només és de 200.000 milions d'euros. En canvi, si Catalunya és un país independent, atès que la part del pressupost públic espanyol del qual s'ha beneficiat Catalunya de mitjana en els últims 26 anys, des de 1986, reforma fiscal del govern socialista de l'època i entrada a la Comunitat Econòmica Europea, 1986. Atès que des de 1986 fins ara, la part del pressupost espanyol del qual s'ha beneficiat els ciutadans de Catalunya ha sigut del 10%, nosaltres assumirem un 10% del deute públic espanyol, perquè és la part de la qual nosaltres ens hem beneficiat a través del pressupost públic. Un 10% d'un bilió són 100.000 milions d'euros. I vostè segur que entén que és més fàcil pagar 100.000 milions que 240.000 milions.
Doncs
de
ara...
Fet, pagar 240.000 milions és més del doble de difícil que pagar 100.000 milions. Per tant, continuar dintre de l'estat espanyol representa pels ciutadans de Catalunya un cost financer que més que doble el cost de ser independents. I, per tant, siguem racionals, siguem independents. Mm.
Mm-hmm. Vicent Sánchez, breument, sisplau,
sí,
i ja
sí, bon dia, senyor Junqueras. Ha costat arribar a aquest acord?
Sí, òbviament ha costat perquè, com molt bé diu el senyor Gonzalo Bernardos, Convergència i Unió i Esquerra Republicana representen opcions econòmiques i socials diferents, per tant, ha costat. Sí.
L'estabilitat del govern, del nou govern, parlament del nou govern, és prioritària en aquests moments?
Del tot.
Doncs a mi hi ha una cosa que em sorprèn... Eren dues preguntes trampes, també, eh? Però,
no passa.
Hi ha una cosa que em preocupa. El punt quart del pacte diu l'estabilitat parlamentària... els dos grups parlamentaris l'expressaran votant conjuntament i de forma coincident respecte a l'acció de govern basada en coherència amb aquests pactes i tots els que es consensuïn els òrgans previstos en aquest document.
Correcte.
I atenció, els òrgans són A, Comitè Permanent d'Estabilitat, B, Comissió de Coordinació Parlamentària, sí. C, Grup de Treball Pressupostaris, D, grup de treball de la consulta. Sí. 5, grup de...
No se m'atabali.
Espera, que acabi. Grups de treball sectorials, que són Educació, Salut, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sobre la funció pública, sobre universitats. Crec que és una estabilitat molt condicionada a una tensió contínua i, per tant, es pot convertir en una, inestabilitat.
Escolti, hi ha equilibris molt estables i que simultàniament són molt tensos, diguem-ne, no?
Hosti, veig tot això molt tens, realment.
No pateixi. Miri, podríem haver establert una sola comissió. Ja està, que aquesta comissió ho hagués resolt tot. Però ens ha semblat més oportú que en moltes polítiques sectorials, on és evident que Esquerra Republicana i Convergència i Unió representen coses diferents, doncs hi hagin els especialistes de les dues formacions que debatin aquella qüestió perquè és específica, perquè és de política sectorial. Per tant, ho podíem haver fet amb una sola? Sí. Però és més eficaç si, quan hi ha algun dubte, es convoquen els especialistes de cada partit per resoldre aquell dubte en aquella matèria concreta?
Ens calia que constar en un document que sembla que siga com una prevenció excessiva i com si vostès no estan massa d'acord i els han portat una mica forçats fins aquí?
No, jo crec que és, tothom entén que la confiança no es regala, sinó que es guanya, d'acord? I per tant la confiança l'haurem de guanyar i l'haurem de guanyar amb el temps. Tothom entén que la confiança entre Esquerra Republicana i Convergència no existia gaire, diguem-ne, no existia gaire, per tant l'hem d'anar construint, i per tant està bé que hi hagin mecanismes de prevenció que contribueixin a generar aquests àmbits de confiança que haurem d'anar construint. I
però li ho dic perquè el mateix projecte parla, el mateix pacte, acord, parla de 25 projectes de llei. Si cada un d'aquests projectes de llei s'ha de discutir, no sé si la feina burocràtica o tot el mecanisme de tot això acabarà rebentant-ho.
No pateixi. Fixi's una cosa, hi ha més diferències, segurament, dintre del PP espanyol, entre ells mateixos, i bralles sagnants entre ells mateixos, i surten a la premsa, per tant, no sé, entre la Federació de Madrid, no sé com es diu, diguem-ne, l'Esperanza Aguirre i el Gallardón i l'Anna Botella. Hi ha moltes més bralles dintre del PP espanyol que no pas les bralles que hi ha entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Hi ha moltes més bralles dintre del PSOE, entre la Carme Chacón i el senyor Rubalcaba i no sé quants més. I tots
pensava els... que anava a dir, hi ha més baralles entre Convergència i Unió que entre Convergència i Unió.
Això no seria elegant que ho digués jo en aquest moment i per tant no ho diré i vostè ho ha dit i vostè sabrà perquè
no,
ho
ha dit. No, que pensava com anava a dir vostè.
No, jo no.
I perquè us ho havia sentit a dir en campanya.
Per tant, escolti, això anirà bé i en tot cas farem tots els esforços perquè vagi el millor possible.
Jaume.
Sí. Bon dia. Vostè ja sap que jo sóc un perdedor en aquests moments que vivim, perquè vaig dir país i no partit, no me'n vaig sortir, govern de concentració, govern de concentració, no me'n vaig sortir, govern de coalició, no me'n vaig sortir, i vaig dir, bé, doncs govern en minoria i amb estabilitat garantida. És que ja és l'únic que quedava, o tornar a convocar eleccions, no? Li faré la mateixa pregunta que li ha fet el consell al Francesc Homs, el portaveu, en funcions. Catalunya haurà de, o la Generalitat de Catalunya, el govern de Catalunya, haurà de sortir a fora i a fer pedagogia del procés que Catalunya, que nosaltres doncs, iniciem en aquests moments, possiblement el més engrescador des de fa segles. Uh-huh. Vostè creu que el nou govern de Catalunya hauria de tenir un conseller d'exteriors?
Doncs no em semblaria gens malament que hi hagués... Escolti, tampoc no cal que sigui un conseller o un comissionat o una persona responsable o una altra possibilitat és que el mateix president de la Generalitat assumeixi aquesta funció o que el seu conseller d'Economia, que és una persona de molt prestigi a nivell internacional, d'un prestigi acadèmic enorme, el senyor Mascollell, assumeixin aquesta funció o que aquesta funció la facin alguns dels diputats que els partits polítics catalans tenen al Parlament Europeu que fan una feina excel·lent, entre els quals jo moltes vegades he citat en Ramon Tremosa o en Raül Romeva, que fixis que cap dels dos és d'Esquerra Republicana, un és de Convergència i Unió i l'altre d'Iniciativa per Catalunya, que em sembla que fan una feina excel·lent. I em sembla que està molt bé que el president d'un partit, en aquest cas jo mateix, president d'Esquerra Republicana, parli bé dels representants d'altres partits polítics, d'Iniciativa, de Convergència, etc. Jo crec que això està bé i que dona una bona imatge a aquest país i que dona confiança als nostres ciutadans que ara ens estan escoltant sentir que el president d'un partit parla bé dels diputats d'altres partits. Doncs el que hem de fer és posar en comú totes aquestes fortaleses que tenim i segur que gent com en Ramon Tremosa o el Raül Romeva o gent com en Mascollell o gent són fortaleses d'aquest país i el que hem de fer és treure'ls-hi tant profit
possible. Vostè que és el cap d'oposició, el cap de l'oposició Rajoy, que va dir allò de la foto, no? Que això sí. Queda... I a Europa es veu... va dir que era molt important aquesta fotografia.
La imatge del president d'un país i del cap de l'oposició, que representen opcions econòmiques i socials diferents, però que en grans qüestions són capaços de posar-se d'acord.
I vostè, que ha estat eurodiputat, li agradaria fer aquesta funció, a més de les que farà el Parlament?
Doncs segur que sí, que jo faré tot el que pugui, diguem-ne, i ajudaré en aquest àmbit, igual que ho faran altres persones d'Esquerra Republicana. La secretària general, la Marta Rovira, ha sigut secretària general de l'Aliança Lliure Europea. L'actual secretari general de l'Aliança Lliure Europea també és un militant d'Esquerra Republicana, el Jordi Soler, diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, hi ha molta gent d'Esquerra Republicana que està perfectament capacitada per fer aquesta feina. Jo crec que l'hem feta i que l'hem fet molt bé, que jo mateix he tingut ocasió de parlar moltes vegades amb gent del Parlament Europeu, de la Comissió Europea, dels representants governamentals de molts dels grans països d'Europa, i que, escolti, a mi sempre el que m'han dit, sempre, i entenc que és el mateix que li han dit a d'altres persones, com el Ramon Tremosa o el Raül Romeva, és allò de Unit a Democratic Mandate. Per tant, vosaltres necessiteu un mandat democràtic i, per tant, doncs això és el que nosaltres oferirem a Europa, oferirem un mandat democràtic que en gran mesura ja és el que hi ha en el Parlament de Catalunya, perquè la primera i la segona força del país es van presentar amb la voluntat de fer un referèndum i donar l'oportunitat als ciutadans de Catalunya de decidir el seu futur, i els hi tornarem a donar aquest mandat democràtic en forma de referèndum. Per tant, jo amb això estic molt tranquil.
Acabo. I vull acabar, avui parlava fa una estona a Catalunya Ràdio d'accelerar el procés cap al procés del referèndum. Li pregunto, a causa de...
Sí, dependrà de l'actitud del govern espanyol, és a dir, si el govern espanyol ens aboca a accelerar el procés, doncs haurem d'accelerar el procés.
Tal com està passant ara, és a dir, sí. amb Montoro dient el que diu, amb la Soraya Sáenz de Santa Maria, la vicepresidenta del govern espanyol dient el que diu, això vol dir que s'ha d'accelerar? Comença a donar mostres d'acceleració?
No ho sé, ho veurem exactament, no és possible. Si em permet una mica la voluntat, diguem-ne... a vegades tinc la sensació que convenç més ciutadans de Catalunya perquè es facin independentistes algun ministre del govern espanyol que no jo mateix, diguem-ne. Per tant, escolti, per anar convencent els ciutadans de Catalunya perquè es facin independentistes, potser senzillament haurem d'escoltar el que diuen alguns ministres del govern espanyol.
Però accelerar el procés voldria dir que haurien d'avançar alguns mesos?
No ho sé, les circumstàncies ho decidiran. De fet, l'acord ja preveu que les circumstàncies econòmiques i socials puguin... veurem exactament. Clar, si
li agrada a vostè la idea de fer-ho coincidir amb la selecció, amb el referèndum escocès?
No és un problema de si m'agrada o no, i és poc rellevant si és amb el...
Ho veu?
Ho veig i no ho veig, diguem-ne. L'important és que al marge de la data concreta, i això Esquerra Republicana sempre ho ha explicat, al marge de la data concreta hi hagi la voluntat, aquesta sí, concreta, de posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. I esclar, si el govern espanyol no ens deixa acabar d'alternativa, potser ho haurem de fer una mica abans o potser ho haurem de fer una mica després. L'important és que ens preparem, l'important és que expliquem als ciutadans de Catalunya que dins de l'estat espanyol no hi ha futur, com efectivament no n'hi ha. Malauradament, pels ciutadans de l'estat espanyol, tampoc per ells, diguem-ne, no? Perquè, insisteixo, el govern espanyol és una fàbrica de provocar aturats, i per tant, escolta, el millor que ens pot passar a nosaltres és no estar dins de l'estat espanyol, i que les decisions que afecten els ciutadans de Catalunya, a les nostres escoles, als nostres hospitals i a les nostres empreses, no les prengui uns governs espanyols que actuen de forma arbitrària, ineficaç i injusta, i que això és molt millor que aquestes decisions les prenguin els mateixos ciutadans de Catalunya.
Novament, moltes gràcies, Oriol Junqueras.
Un plaer, de debò.